Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. I és que estem a l'últim mes de l'any d'un 2021 en què amb les nostres penes, les nostres alegries, la vida quotidiana, carregades a l'espatlla, hem sigut capaços d'afrontar i arribar sempre amb l'esperança de que el proper any sigui millor. I no vull allargar-me gaire, no? Avui a la presentació, ja que doncs comencem a despedir-nos enguany, com sempre, amb poemes, amb relats, amb dites i refranys, i fins i tot cunya, corresponent també a aquestes dates nadalenques. Així que, sense més, comencem. Com he dit abans, hem arribat al mes de desembre, el darrer mes de l'any, no? Desembre és el mes que obre les portes a l'estació d'hivern. Però fan dies diferents segons el calendari que agafem. El calendari astronòmic du l'hivern el dia 21 a les 16 hores 59 minuts. En canvi, el calendari meteorològic obre l'estació d'hivern l'1 de desembre. Bona part del refranyer popular de desembre estem íntimament lligat a la festivitat del Nadal. Però de meteorològiques en trobem un bon grapat de refranys. Aquest cop juguem una mica amb la paraula desembre, no? I unes quantes us en diré. Començarem per dir que la calor pel desembre, calor pel gener, fred fort pel febrer. Pel desembre, calor porta mal pitjor. Desembre mullat, gener ben gelat. Pel desembre, gelades i nevades i tot plegat moltes vegades. Desembre amb tronada, senyal de bona anyada. Fredors de desembre a molts fan estendre. Al desembre i al gener busquen bon recer. Ni en desembre assolellat no et treguis la capa del costat. I pel desembre tremola el vent i l'home més valent. Bé, i parlant d'aquestes dates que ara venen, del Nadal i tot això, ja sabem com és Nadal, més o menys, a casa nostra, no? Però ens sorprendríem d'algunes tradicions d'arreu del món, no? Ara us explicaré alguns costums, rituals o preparatius de diversos indrets, fins i tot hi ha països que celebren les festes nadalenques amb màniga curta. Per exemple, a Noruega el Nadal és ple de llum i de colors, espelmes, corones de lli, figures de follets sobre pinyes o nous i el foc en un racó de la casa. A la taula no hi falten plats d'arròs, on s'hi amaga una ametlla que portarà sort a qui la trobi. Anem a Rússia. A Rússia, per exemple, les celebracions arriben uns dies més tard, seguint el calendari de l'Església ortodoxa. El sopar de Cap d'Any consisteix en 12 plats, un per cada apòstol. Segur que no es queden amb gana. L'endemà, els petits de la casa reben la visita de l'avi de gel, conegut com a Maroz. Podríem dir que és el seu Pare Noel particular. Anem a l'altra banda de món, a Brasil. Destaquen les celebracions de les platges d'Ipanema i Copacabana, on les filles do Santo, sacerdoteses africanes, encenen espelmes i llancen al mar petits vaixells plens de flors i regals. Si la marea se'ls emporta, és un bon presagi, perquè vol dir que Iemanjá, deessa dels mars, beneeix el nou any. Per molt estrany que us soni, a Japó celebren el 31 de desembre, o Misokao, el gran dia final, amb una neteja profunda per purificar casa seva. Això sí, a la nit tenen la seva recompensa amb un tradicional sopar de fideus, símbol de longevitat. Les campanes dels temples avisen de l'entrada al nou any i els fidels a la tradició visiten el santuari més proper. I, Les festes de Nadal a Austràlia són de les més espectaculars del món, però a diferència de grans ciutats com París, Londres o Nova York, les temperatures australianes es mouen entre els 25 i els 38 graus. Més de 20 milions de cristians que viuen a l'Índia celebren el Nadal el dia 25, però seguint el calendari hindú. L'any nou no comença fins al 20 d'abril, amb grans fogueres i rituals. I fins aquí us puc dir, doncs, més o menys, no? Hi ha altres parts del món, però les que he buscat, les que m'han semblat així més adients, han sigut aquestes. Bé, ara passem del desembre, passem al gener ja, eh? Passem al gener, passem als Reis, perquè he trobat un poema que m'ha agradat molt, no? I que us vull compartir. I es titula Reis de l'Orient. Diu així. Estimats Reis de l'Orient, us demano que al camí hi poseu uns quants miratges. Us demano que al balcó em deixeu un bosc de pins. Us demano que de nit encengueu tres llunes noves. Us demano que de dia fiqueu somnis al coixí. I us demano que a la vida ningú hagi de patir. I ara acabaré dient-vos, estimats Reis de l'Orient, que si us demano impossibles és que veig que amb l'esperança de voler un món millor hem d'empènyer els nostres somnis a un futur encisador. I us agraeixo l'atenció. I fins l'any que ve.
Carrego molt d'esforç la motxilla a l'esquena partida. Són jornades de camí per muntanya sota l'embat del sol. Tinc els peus trillats per les tarteres que hem baixat en un dia.
Bé, ara anem a les receptes, no? Canviem, dono la volta al full, no? I anem a les receptes d'hivern. Al cap, perquè al cap de pocs dies d'iniciar l'estació d'hivern, celebrem les festes nadalenques amb una marcada tradició gastronòmica. Els plats típics catalans de les festes de Nadal són, com no, l'escudella, la cardolla, el pollastre rostit amb prunes, pinyons i altres fruites seques i els canelons de Sant Esteve. Hi ha altres productes representatius d'aquestes festes, les neules i els torrons, que són propis i típics d'aquesta època i no es mengen en cap altre moment de l'any. Ara bé, ara també hi afegim els polvorons, els bombons, els garrapinyats. Sens dubte, després d'un àpat de Nadal complet, que conté tots els nutrients i una gran quantitat de quilocalories, les postres no caldria que fossin tan calòriques. Però és que és la tradició. I si no es vol renunciar a la tradició i a les festes familiars, només podem apel·lar a la prudència de tenir en compte les quantitats que mengem, ser austers amb els aperitius i proposar-nos no repetir de cap plat. Un sol plat de sopa, un tas de tot el que agrada de la cardolla i si també es fa el pollastre rostit, menjar-ne un tall petit. Llavors podeu fer el tas de torrons. Pel que fa a la beguda, també cal mesura. L'àpat és llarg i tindrem coixí, però les copes de vi i de cava no s'han de buidar com si fossin aigua i no ens convé tenir el cap enterbolit. És un dia per gaudir de companyia. Convé insistir en el concepte que una festa és sempre una ocasió per fer una celebració i a l'hora de parar taula això es tradueix en la presència d'ingredients i plats poc habituals, de begudes amb alcohol o refresc i de postres dolces. En conjunt, es tracta d'àpats molt més abundants que els habituals. Durant les festes nadalenques que comencen amb el sopar de la nit de Nadal, segueixen amb els àpats de Nadal i Sant Esteve. Continuen amb el sopar de la nit de Cap d'Any i el dinar del dia de Cap d'Any. I s'acaben amb el dinar del dia de Reis. La cursa gastronòmica sembla una marató, però entre els dies assenyalats hi ha dies de descans, dies on podem reequilibrar els excessos de les festes que ens permetran resistir i gaudir millor de tota la varietat culinària festiva. Un consell, doncs, és el de celebrar els àpats assenyalats si fa il·lusió. Entremig dels dies festius, hem de recuperar el benestar digestiu, fent uns àpats moderats i suaus en els quals hi hagi una gran presència de verdures i fruites. Aquests àpats dels dies no assenyalats han d'anar sempre acompanyats d'aigua. Deixarem les begudes espirituoses o d'altres per a altres ocasions, no? Si sabem combinar els menús festius amb un menús diaris més senzills, podem evitar el temut augment de pes. Aprofitem també per recordar quines són les verdures pròpies de l'hivern. Els espinacs, les bledes, la carxofa, l'esquerola, l'endívia i les de la família de les crucíferes o brassicàcies, la coliflor, el bròquil, les cols de Brussel·les i tota la varietat de cols, uns vegetals rics en fibra, vitamines i minerals. Pel que fa a les fruites, és l'estació dels cítrics, que ens proveeixen de vitamina C, com les mandarines i les taronges, i també tenim maduixots i totes les varietats de pomes. I la sopa de ceba és una hortalissa de la família de les liliàcies, de la qual també formen part l'all i el porro. Té un bulb de color blanc, daurat, vermellós o morat, amb unes arrels superficials i una tija a l'extrem de la qual hi ha unes flors blanques o rosades. Parlem de la ceba ara, És originària de l'Àsia i els romans la van expandir per Europa. De cebes se'n poden trobar tot l'any, es poden collir tendres i llavors s'han de consumir aviat i també es poden collir seques i llavors es conserven durant mesos. Les cebes seques cal comprar-les sense brots i guardar-les en un lloc sec, fresc, però no a la nevera. Hi ha diferents varietats. Hi ha la babosa, la vermella, la de Llíria, la de Figueres, la vigatana, la xalota o el cassot. És una planta especial perquè se li reconeixen propietats antioxidants, antibacterianes, diurètiques, beneficioses pel sistema cardiovascular i anticancerígenes. Conté diferents vitamines A, diverses del grup B, entre les quals l'àcid fòlic C i E. És ric en minerals, potassi, sofre, calci, fòsfors, magnesi i ferro. És ben conegut que quan es talla la ceba els ulls ens ploren. Això es deu als olis volàtils sulfurosos que contenen sofre que irriten la conjuntiva de l'ull. Aquests olis són molt beneficiosos per a l'organisme. Els compostos sulfurosos també són els responsables que la ceba piqui quan es menja crua. Es pot menjar crua, marinada amb vinagre, que rebaixa l'efecte picant quan es cuita. Es pot sofregir, bullir, escalivar, saltar a la paella, rostir al forn, etc. Doncs, tot plegat la ceba és un element primordial de la cuina catalana, atès que hi ha molts plats, la preparació dels quals té com a base el sofregit de ceba, els arrossos, les salses, els saltats de verdures, les samfaines, els rostits, els estofats, etc. Parlem de la sopa de ceba, no? Els catalans no tenim el costum de sofregir amb mantega, com en altres països, com per exemple a França. Cal tenir en compte que la mantega és un greix saturat i conté colesterol, mentre que l'oli d'oliva és un greix insaturat i no conté colesterol, perquè no és d'origen animal. Per tant, les persones que per qüestió de salut no els convingui cuinar amb aquest greix poden fer el sofregit només amb l'oli d'oliva. Això canviarà una miqueta el gust, però continuarà sent una sopa deliciosa. Per a dues persones, parlem de la sopa de ceba, per a dues persones necessitem 3 o 4 cebes mitjanes, 300 grams de mantega, un raig d'oli d'oliva, una cullerada sopera de farina, 4 llesques de pa de barra, una llesca de pa de pagès, 800 ml de brou vegetal o de carn, un gotet de vi blanc, formatge ratllat, emmental o que agradi per gratinar, 2 ous, sal i pebre. I la preparació es fa de la següent manera. Netegem bé les cebes i tallem-les a juliana. Es desfà la mantega en una cassola i s'afegeix un raig d'oli i després s'hi posa la ceba tallada. Se sofregeix la ceba a foc lent fins que s'arrosseixi. Si s'enfosqueix massa, poseu una miqueta d'aigua perquè no es cremi. Haurà de coure entre 20 i 25 minuts a foc lent, però cal vigilar que no se'ls cremi. Mentre la ceba es va fent, escafeu el líquid amb el que es farà la sopa. Pot ser un brou de vegetal o l'aigua que hagueu bullit de verdura. O pot ser també un brou de pollastre, que es pot fer a casa o es pot comprar envasat. O pot ser aigua també, cada qual al seu gust. Quan la ceba prengui un color de caramel, ni massa transparent ni massa fosca, afegiu-hi la cullerada de farina i remeneu durant 3 minuts. Afegiu el vi blanc i deixeu-ho reduir durant 1 minut. Es cobreix amb l'aigua o el brou, que ja estarà calent, i s'hi afegeix la sal i el pebre. I deixeu coure uns 20 minuts. I mentre la sopa bull, poseu les llesques de pa torrat al forn. I per acabar la preparació, en un plat poseu les llesques de pa torrat i afegiu la sopa de ceba calenta. I bon profit! Bé, i com que ja estem parlant dels Nadals i tot això, referiré a una història que és veritat, no? És d'un sopar de Nadal. Perquè aquest sopar de Nadal, fins i tot en el marc de la Segona Guerra Mundial, un conflicte que va deixar un balanç de 50 milions de víctimes, la meitat de les quals eren civils, i durant el qual es van destruir ciutats senceres, hi ha històries d'esperança. Corria l'any 1944. Feia pocs dies, el 16 de desembre, havia començat la Batalla de les Ardenes, una de les més grans ofensives alemanyes de finals de la Segona Guerra Mundial. Tot i que encara dominava bona part d'Europa, la situació per Adolf Hitler no era bona. El juny, les tropes aliades havien desembarcat a les platges de Normandia. Els anglesos havien conquerit la ciutat belga d'Anvers i els soviètics, des de l'altra banda, avançaven cap a Alemanya a través del riu Vístula, Polònia. Com a reacció, el Führer va reclutar 25 noves divisions, uns 250.000 soldats, amb l'objectiu de partir per la meitat les línies aliades d'Anglaterra i els Estats Units distribuïdes al llarg de les fronteres de França, Bèlgica i Luxemburg. Hitler creia que si les tropes britàniques quedaven aïllades, abandonarien el continent. En aquest punt del conflicte, però, les condicions de lluita pels dos exèrcits eren especialment dures. Els soldats arrossegaven en les seves espatlles 4 anys de devastació, mort i gana, i un intens hivern s'incrustava als ossos. A la zona boscosa de les Ardenes, les temperatures eren gèlides i els soldats tremolosos intentaven avançar coberts per mig metre de neu. La nit de Nadal d'aquell any, tots els soldats destinats al front, fossin del bando que fossin, tenien al cap les seves famílies. No haurien desitjat res més que estar al costat dels seus i celebrar el naixement de Jesús al caliu de Nallà. Doncs dos joves soldats nord-americans, però, aquella nit, deambulaven desorientats pels atapeïts boscos de Hürgen, entre la frontera germano-belga, després de perdre contacte amb les seves tropes. El 16 de desembre, les tropes hitlerianes havien realitzat un bombardeig d'una hora i mitja sobre els 130 quilòmetres de la línia nord-americana de les Ardenes, i milers de soldats i desenes de carros blindats havien iniciat un assalt en massa per sorpresa. Un sagnant atac que havia provocat que molts soldats nord-americans quedessin separats de les seves unitats. A més, un dels dos soldats perduts estava greument ferit, cosa que dificultava que poguessin seguir endavant. Malgrat ser conscients que es trobaven en territori alemany, van decidir trucar a la porta d'una casa solitària a demanar ajuda. La mestressa de la casa, de nom Elisabeth Vickens, en veure el jove ferit i el seu company extenuat, no va dubtar, malgrat tractar-se de soldats enemics, a obrir-los les portes de casa i oferir-los l'escalfor de la llar, tot i saber que un gest així significava pena de mort. Primer va atendre el ferit i després va convidar-los a compartir el sopar de Nadal amb ella i el seu fill. El marit es trobava fora de casa pels motius de feina. Els joves nord-americans, en un primer moment, astorats davant tanta hospitalitat, van acceptar joiosos la invitació. Però quan estaven asseguts a taula, a punt de celebrar les festes i consumir un bon rostit, van trucar a la porta. 3 soldats i un sergent nazi havien seguit el rastre de sang del soldat americà fins a la casa. Astorats a la porta, van esperar uns segons perquè fos la dona qui confessés que estava allotjant enemics de la pàtria. «Qui té amagat aquí dins?», va preguntar un dels soldats. La dona no es va deixar acovardir. «Americans», va respondre amb parsimònia. I quan els soldats alemanys ja empunyaven les armes per entrar a la casa amb violència, va afegir: «Vosaltres podríeu ser els meus fills, i els que estan aquí dintre, també. Un d'ells està ferit. També estan cansats i afamats, igual que vosaltres. Així que entreu, però aquesta nit ningú ha de pensar a matar». Els alemanys, sorpresos davant la valentia d'aquella dona, també van acabar acceptant. Als nord-americans el cor els bategava de forma accelerada perquè ja es veien morts, però al final tots es van acomodar al voltant de la taula. La senyora Vickens, fervent cristiana, aleshores va pronunciar una oració d'acció de gràcies que va acabar amb un «Com, Herr Jesus». «Vine, Senyor Jesús». Val a dir que la desconfiança i els recels van ser els principals ingredients dels primers minuts de l'àpat. Però passat un temps prudencial, la màgia de la nit de Nadal, l'hospitalitat, la solidaritat i la companyia es van imposar a aquella casa perduda enmig del bosc de les Ardenes. L'endemà, segons explica l'expert en aquest conflicte, Jesús Hernández, en el seu llibre Històries assombroses de la Segona Guerra Mundial, l'amistat forjada durant el sopar no s'havia trencat i els soldats alemanys van indicar als nord-americans, ja més recuperats, com arribar a les seves files. Així doncs, aquella nit de Nadal, gràcies a la bondat d'una senzilla dona alemanya, dues vides es van salvar. Vides simbòliques, si tenim en compte el còmput final, és clar. A la batalla de les Ardenes, segons el Departament de Defensa dels Estats Units, hi va haver 89.500 baixes d'aquesta nacionalitat. Aquesta batalla va ser la més sagnant de les que van experimentar les forces nord-americanes a la Segona Guerra Mundial. Les pèrdues britàniques van ascendir a 1.400 i el nombre oficial de l'alt comandament alemany assegura que les baixes hitlerianes van ser de 84.834 persones. Una gran matança al cor verd d'Europa.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow.
Bé, passem completament amb un altre tema. Ara anem a l'història i tradicions. Les tradicions, una tradició molt catalana, com és història i tradició del caganer, no? El caganer és una de les figures més característiques i entranyables de la imatgeria popular nadalenca catalana. La inserció d'aquesta desinhibida i controvertida figura al pessebre és un contrapunt que humanitza la representació del misteri de Nadal i fa d'aquesta representació casolana una meravellosa síntesi que harmonitza el seu missatge transcendent i sobrenatural amb una realitat material i els condicionaments biològics del nostre organisme. Figura que anualment és objecte d'una contínua i creativa reinterpretació dels artesans figuristes. El caganer és un dels elements que personalitzen i donen identitat al nostre imaginari nadalenc enmig de la profusa invasió d'iconografia de tradició anglosaxona que ens envolta en aquestes dates. El pessebre. Pessebre és representació plàstica del misteri de Nadal, que en principi tan sols es feia a les parròquies i als convents, seguint l'exemple de Sant Francesc d'Assís, que va bastir un pessebre vivent la nit de Nadal del 1223. De mica en mica es va anar introduint a les cases particulars. Però no va ser, van ser les llars aristocràtiques del segle XVIII les primeres a construir grans pessebres monumentals que visitaven públic nombrós. Després, el costum es va estendre al poble i la seva gran popularització fa que avui encara sigui un dels elements més vius del nostre art popular. La bugadera, el rabadà, la dona de les gallinetes, el reis d'Orient, el caganer i uns quants personatges més, com també l'aviram, les cases de suro i el riu de paper argentat, posat damunt uns bocinets de molsa i suro, ens porten en un racó del menjador la il·lusió d'un món feliç i un tros de natura a casa. El caganer no apareix d'una manera exclusiva als pessebres, sinó que també és present en més espais de la imatgeria popular. Durant els segles XVI, XVII i XVIII, època de preponderància dels gremis, el trobem com a motiu a les anomenades rajoles dels oficis. Hi ha també romanços del segle XIX en català i castellà que glosen el personatge del caganer i les accions biològiques que escenifica. És possible que la incorporació del caganer al pessebre tingués lloc durant el període del barroc, al final del segle XVII o el començament del segle XVIII. Un moviment que es caracteritzava per l'extremat realisme que va abocar, sobretot a les natures mortes i a les escenes costumistes, totes molt relacionades amb la descripció de la vida del poble. És aleshores quan les condicions de feina i les escenes casolanes i a l'aire lliure es van tenir en compte com a temàtica artística. D'aquesta manera, es dignificaven aspectes de la realitat quotidiana que fins aquell moment s'havien menystingut. Amb l'impuls del barroc i l'acostament costumista a la realitat, el caganer pren tot el seu significat, cru, irònic i escatològic, alhora, conseqüent amb la condició humana i amb les seves servituds de la seva naturalesa. Es tracta d'una figura molt adequada i identificada del tot amb el medi rural d'on procedia. La figura tradicional del caganer és un pagès cofat amb barretina, sol portar un cigarret al llavi o una pipa mentre compleix la seva obligació natural, i algunes vegades té a la mà un tros de paper o un diari obert per amenitzar la tasca amb la lectura i emprar-lo per a la posterior neteja. Quan a la variant femenina d'aquesta popular figura, cal dir que des de fa uns 30 anys ençà es fabriquen models de caganera. El seu creador va ser el figurista barceloní Lluís Vidal, coincidint amb l'època d'aparició de les primeres minifaldilles al carrer. A part, aquestes tipologies, que són les més comunes, també hi ha models vestits amb la indumentària hebraica. Cada any, els ninotaires pessebrístics, com a novetat o en ocasió d'un esdeveniment d'actualitat o d'una circumstància concreta, o bé per satisfer els col·leccionistes, en creen models insòlids i especials. Entre alguns d'aquests models singulars cal destacar caganers, futbolistes vestits amb colors del Barça, de l'Espanyol, caganers que representen personatges famosos i autoritats polítiques del país i de fora. A semblança dels gegants, també hi ha figuretes de caganers pròpies a les alegòriques en pobles i viles, com per exemple els caganers d'Anglès, de Bagà, de Centelles, de Ripoll, etc. Malgrat que Catalunya i alguns indrets del País Valencià és el lloc on té més tradició, popularitat i arrelament, el caganer del pessebre no és pas una figura exclusiva de la nostra terra. Així doncs, se'n troben també als pessebres de Múrcia, Nàpols i Portugal, on són coneguts amb els noms de cagones, cacoque, cacone o pastore checaca, respectivament. Bé, després de tant de caganer, jo li ho feia anar cara i així, des d'allò, ja, una miqueta de pudoreta, no? Però va bé això, no? I a vegades ja sent, no, jo no sabia moltes coses d'això i, bueno, sempre va bé saber aquestes coses, no? Anem amb una Nadala, que és un versos, no? Versos del Martí i Pol, no? Sempre m'agrada recitar el Martí i Pol i la seva Nadala, que diu així: hem bastit el pessebre en un angle del menjador, sobre una taula vella, el pessebre mateix de cada any, amb la mula i el bou, i l'infant, i els tres reis i l'estrella. Hem obert imborrables camins, tots d'adreça a la cova, amb conreus de vells peregrins, tots nosaltres, atents a l'auster caminar de la prova. I en la nit del misteri encantat, les antigues cançons de la mula i el bou, i l'infant, i els tres reis, i l'estrella. I oferíem la nit amb els ulls i les mans, i cantàvem molt baix, amb vergonya, potser, de saber-nos germans de l'infant i de tots en la nit de la gran meravella. Bé, i anem acabant. si més no, pues, fent un brindis. Un brindis pels que no estan sols, pels que no estan, pels que no poden estar i pels que no els deixen estar. Un brindis pels injustament empresonats, pels exiliats, pels que pensen diferent i pels que no volen fer mal. Un brindis pels que volen canviar el món i fer d'ell un lloc millor i pels que creuen en les persones sense prejutjar-les ni fer distincions. Un brindis pels desemparats, per les famílies que els hi fan costat, per la gent bona que encara creu en els miracles i per la que somia desperta en dracs i quimeres. Un brindis pels que enderroquen mites i sacsegen consciències, pels que no els cal estar adoctrinats per defensar les injustícies i pels que se senten indignats i s'alcen en peu de pau. Un brindis per aquells que no defalleixen, tot i els entrebancs, i també pels que es trenquen i després es recomponen ells mateixos malgrat les peces que els manquen. Un brindis pels forts i també pels febles, que malgrat totes les conseqüències sempre s'aixequen. Un brindis, doncs, per tots ells, per tota la gent bona d'aquest boig món, perquè, per sort, alguns encara en queden. Bé, i fins aquí, això és tot per avui, no? Se m'ha fet curt, eh? Se m'ha fet curt, ja. Ja tan sols em resta recordar-vos que, aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. Ens podeu escoltar, també ens podeu trobar a la web de la ràdio, que són www.radiofalset.cat. Com també, si voleu, podeu trucar als telèfons, que tenim telèfons en aquesta ràdio, no? Que són el 977-830044, 977-830044 i 977-831135, 977-831135. El meu agraïment a tots vosaltres que ens heu estat escoltant i, sobretot, agrair al Jordi Soldevila la seva disposició, perquè sense ell aquest programa avui no hagués arribat a les vostres llars. I tan sols ens queda, doncs, desitjar-vos a tots que passeu unes molt bones festes de Nadal, un molt, molt feliç any nou, una bona entrada, amb una bona sortida i una bona entrada, i si voleu, doncs, ens retrobem ben aviat. Fins llavors, cuideu-vos molt i adeu-siau. Us vol desitjar un bon Nadal a tots i a totes.